Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
De jazz, com més, millor. Els dissabtes a Ràdio Estel gaudeix d'un extra de jazz setmanal a la Cova del Jazz de Ràdio Estel. A partir de 2:45, més de 4 hores seguides de jazz. Jazz pels descosits, sense mesura, sense límits, perquè de jazz, com més, millor. Els dissabtes a 2:45 de la tarda, la Cova del Jazz a Ràdio Estel.
La vida és una meravella incontrolable.
Ricard Creus, Ahir l'amor i avui encara, 2010.
Ràdio Estel, Garraf, 96.8.
Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 24a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. Passar un lapse de temps que ella, i potser també ell, voldran recuperar quan vulguin analitzar les seves vides, ara aquest aspecte, ara aquell altre, perquè el passat no és íntegre. Es va construint a través de les interpretacions com estableix quan rememora. Què li havia donat aquell caràcter tan especial? Ell es posava la granota de mecànic i anava cap al taller cada matí. Més tard, ella rebia el grup de pop del moment a l'aeroport o anava al conjunt d'oficines del 20è pis i ocupava la seva exclusiva cadira de disseny, regal d'un client, i la taula modular al davant d'una magnífica vista de la ciutat que era el taló de fons d'ordinadors diversos, consoles de comunicació i plantes subtropicals assortides mensualment per contracte. Abandonaven el llit i marxaven cap a la feina, conscients que al final del dia hi tornarien, fora de l'abast de qualsevol cosa o persona que el pogués delatar. I llavors, ell s'avesà a sentir com ella es referia al camp, fossin prats o muntanyes, perquè quan era cap de setmana solien anar fora de la ciutat. Allà caminaven, s'estiraven, es miraven els núvols i el vol dels ocells, o es distreien com fan els enamorats amb les seves percepcions dispars sobre el que cadascun dona per fet. Mai no anaven prou lluny per no sentir la remor de l'autopista a través de la qual havien vingut. i, des d'allà, escoltaven el murmuri de l'aire i la crida fugissera dels ocells que els ignoraven molt més del que ho feien el cafè L.A., els amics de la taula i la seva implacable exigència d'inclusió. Ella va posar la mà laxa al coll llis d'ell i digué extasiada: "Quin silenci! Nosaltres mai no hi prestem atenció." Per a ell, allò que ella havia pres per silenci, aquella cançoneta del trànsit distant, no era pas tal cosa. El silenci és desolació. És el desert. Perquè el passat no és íntegre. Es va construint a través de les interpretacions com estableix quan rememora. Una experiència, aquesta de recordar de forma diferent. Una experiència viscuda, una experiència, deia, aquesta del record, que no per comuna i per coneguda i per viscuda, deixa de ser menys intrigant. Com és que de vegades, recordant un esdeveniment, el reconstruïm d'una forma i d'altres vegades d'una forma que potser és molt diferent? No acostuma a passar, almenys jo no tinc l'experiència que això em passi, potser alguna persona sí, en un lapse de temps breu, però sí que tinc experiència al llarg dels anys. De recordar, per exemple, la pròpia infantesa o un encontre amb una determinada llum, amb una determinada èmfasi i recordant uns detalls, i al cap d'uns anys tornar la vista enrere i recordar aquest mateix episodi i obtenir-ne una imatge molt distinta. Què és, doncs, la veritat? No ja la veritat objectiva, almenys la veritat subjectiva, la veritat de la pròpia vida. Existeix? Jo crec que existeix, però que no es pot posseir. Només podem dir el que no és. O potser només es pot dir en part, amb la qual cosa aquesta denominació, majúscules de veritat, doncs també queda més enllà de l'abast del que ens és possible. No sé si és un mite grec o una imatge, segur que és una imatge que Salvador Espriu utilitza, però no sé en qui s'inspira, quan parla de la veritat com aquest mirall trencat en 1.000 bocins. Cadascun dels bocins la reflecteix, però cap no és prou gran com per reflectir-la sencera. Aquesta és una aproximació, aquesta noció de veritat. Una altra és l'aproximació que trobem a l'Evangeli, l'Evangeli de Sant Joan, quan Pilat, el governador romà, que està a punt de condemnar-lo a mort, a la crucifixió, abans de rentar-se les mans, entenent amb això que ell potser, almenys el text voldria indicar això, l'hauria alliberat, però que el poble demana la seva execució, abans, doncs, de rentar-se les mans i condemnar-lo a mort, li pregunta a Jesús què és la veritat. Jesús li parla que ha vingut a donar testimoni de la veritat i Pilat li pregunta: i què és la veritat? I Jesús ja no li torna resposta. La veritat no es pot encapsular en paraules. Existeix, però existeix només de forma viva, com l'amor, com la bellesa, que tampoc pot ser capturada més enllà d'aquesta relació del qui l'admira. Abandonaven el llit i marxaven cap a la feina, conscients que al final del dia hi tornarien, fora de l'abast de qualsevol cosa o persona que el pogués delatar. Aquest "el pogués delatar" fa referència a la condició d'immigrant il·legal d'ell. Abans hem parlat a la frase anterior d'ell i ella. Aquesta ella està ben integrada, forma part, és nascuda en el país en el qual es coneixen, ell no. Ell ha vingut de fora, ha entrat de forma legal, però s'ha quedat de forma il·legal, més enllà del que li permetia el seu permís de residència. No és només el passat, com vèiem en el segment anterior, que depèn dels records, que canvia de forma de vegades extraordinària amb el moment en què es recorda, sinó que és també el present, que es viu sempre de forma subjectiva. Quantes vegades una hora o un dia passa volant, o bé, i per l'altra banda, un minut o cinc, i no diguem una hora, es poden fer eterns. En aquest cas, dels protagonistes de la història d'avui, el dia està marcat per aquesta intimitat que comparteixen ells dos. Surten del llit al matí sabent que a la nit s'hi tornaran a trobar, més enllà de les diferències socials, o no, perquè la novel·la desenvoluparà aquesta idea també, aquesta experiència, aquesta certesa subjectiva de trobar-se nus i trobar-se tal com són, més enllà d'aquests contextos socials, aquestes diferències d'origen mútues. És cert? És possible aquest encontre? En aquest llit del qual surten al matí, al qual tornen al vespre, pot quedar fora d'aquest llit aquest entorn social? La resposta de l'autor o l'autora d'avui no és pas simple en aquesta pregunta. Durant el dia, les seves activitats, els seus mons, són molt allunyats. Ell treballa en un garatge i, de fet, ell el coneix a sota. Quan ell el coneix, no li veu el rostre, sinó les cames i les cadires, perquè està a sota del cotxe arreglant-lo. Ell treballa a sota. Ella, a sobre, fins i tot d'una forma física, quan ens explica en el fragment que he llegit, que l'oficina és el pis 20è d'un gran edifici i que té vista panoràmica sobre tota la ciutat. Els ignoraven molt més del que ho feien el cafè L.A., els amics de la taula i la seva implacable exigència d'inclusió. Aquests que eren ignorats, ho sabem, són ell i ella, aquesta parella que se'n va al cap de setmana amb aquest camp que, irònicament, l'autora o autor ens diu que ell, que certament ve d'un lloc a la natura i no d'una gran ciutat com ella, ha de cedesa, no s'acostuma a sentir-li dir el camp amb aquest mot genèric, sortir al camp, propi d'urbanites, de persones de ciutat, que, com diu el text, no distingeix sense distingir entre muntanya i plana. On no va la plana o va la muntanya, cosa que sí que fa quan el seu hàbitat doncs, és aquest entorn natural, o anar al riu, o anar a la costa, o anar a vora mar, sinó al camp. Aquest sortia al camp propi de ciutat. Doncs bé, aquests que els ignoraven, a ells dos, en aquest cas són aquest murmuri de l'aire i la crida fugissera dels ocells. I diu l'autora o autor que aquests elements naturals els ignoraven molt més del que ho feien el cafè L.A., els amics de la taula. Aquests amics de la taula es refereix a la colla d'ella, que, amb la qual doncs, hi té una relació que l'autora o autor ens descriu de forma molt plàstica o molt viva, una relació de persones o fills de famílies benestants que es rebel·len més o menys contra aquest estil o aquesta riquesa, aquesta situació social reconeguda de les seves famílies, per tant, una situació de privilegi i una, un entorn de discussions eternes que substitueixen una vivència, diguéssim, de guanyar-se el pa, d'haver-se'l de guanyar, tot i que molts d'ells treballen, però no són conscients que el treball podrien no tenir-lo, sinó que treballen i si aquell treball el perden saben que en trobaran un altre per la situació de privilegi. Això contrastat amb aquest noi immigrant que sap que es troba en el país en una situació il·legal i per tant doncs, té tot un entorn de vida completament diferent. Aquest cafè L.A., aquesta L i aquesta A se suposa que refereix a Los Angeles, tot i que no, la novel·la no passa als Estats Units, per tant és un país estranger però que doncs, té un cafè que s'anomena així. I aquests amics de la taula, l'autora o autor sempre escriu la taula amb L majúscula i T majúscula, perquè una mica una ironia dient que són amics que només parlen a l'entorn d'una taula, però no tenen un àmbit d'acció, de transformació, de realització d'aquests somnis dels quals parlen. I el darrer comentari, quan parla d'aquesta implacable exigència d'inclusió, és també una ironia de l'autora, amb la qual doncs, sembla que destaqui la violència o la, el caràcter intrusiu que pot tenir doncs, aquesta cosa ben intencionada de la inclusió. Aquest àmbit, almenys així com jo ho entendria, aquest àmbit on se suposa que tothom hi és igualat, com si aquesta inclusió no es pugui realitzar d'aquesta forma genèrica. Aquest ambient de la taula, aquesta colla d'amics, són una mica, em podríem dir, potser New Age, amb aquesta forma de denominar-ho, una abraçada genèrica que no té en compte cap prejudici, que no vol tenir-lo en compte, que, per tant, nega qualsevol tipus de discriminació o d'exclusió, però que ho fa a un nivell teòric. Aquest seria el problema. I que ho fa sense adonar-se'n, potser, que la inclusió veritable ha de ser sempre personal i que la inclusió no pot fer-se a base d'ignorar allò que l'altre té de diferent, que no és una uniformització. Per a ell, allò que ella havia pres per silenci, aquella cançoneta del trànsit distant, no era pas tal cosa. El silenci és desolació, és el desert. Ell li explica, quan s'adona que ella no en té ni idea de què és el silenci, li explica que ve del desert, que el desert es troba, tal com ella podrà comprovar més tard, perquè més tard amb ell finalment l'expulsen del país com a immigrant il·legal i ella s'hi casa i se'n va amb ell en aquest desert, en aquest país inconegut on ella esdevindrà l'estranya, la immigrant, la que és diferent dels altres. No en condicions d'il·legalitat, per tant no és un paral·lel exacte, però sí que primer trobem la primera meitat de la novel·la on ell és l'element estrany, en la segona part de la novel·la ho és ella. Ell li explica, en aquest moment que estem al principi de la novel·la, que a poques passes de casa seva hi és el desert, però que ell no hi anava mai a jugar, que només jugava al carrer, entre les cases, mai més enllà. Ella, quan visqui en aquest poble d'ell, ella sí que hi anirà més enllà. Ella sí que establirà amb aquest desert una relació que deixa de ser una relació externa per passar a ser una relació interioritzada. Aquesta part m'agrada tant com l'autor o autora d'avui la descriu, que intentaré, tot i que no sé si ho aconseguiré amb aquests breus minuts que tinc, però fer-vos-la arribar a través d'alguns tres fragments dels que ella doncs, escriu a la segona part. Ella o ell, l'autor o l'autora, escriu a la segona part de la novel·la. Hi ha una nena petita, que a més es diu Leila, que vol dir nit. Aquesta nena petita l'acompanya i l'ajuda a aprendre a estimar el desert. Ella també va sola, però llegeixo un breu fragment on hi va amb la Leila, amb aquesta nena que potser té 4 anys. La Leila l'agafava de la mà. Aquell feix d'ossets i aquells trossets de carn que tenia el palmell eren tan petits que només es podia tractar d'un amulet. Com si la mà de la nena fos aquest amulet que l'ajuda. D'aquesta manera, la Leila l'acompanyà al desert. Ningú no va trobar a faltar l'infant. Ningú no sabia on havien marxat, on anaven quan el dia començava a refrescar. Ella i la nena es van encaminar cap al final del carrer. No parlaven. La Leila cantava molt suaument per a si mateixa. Les seves passes tenien un ritme sincopat, perquè la passa d'ella, de la Julie, era molt més llarga i la nena en feia 2 per cada una de les seves. Després va aparèixer la sorra. Esmorteïa els passos, s'enfonsava entre els peus, no deixaven rastre. Aquest finia el carrer, allà darrere, on el poble es perdia. Van seure juntes, agafades de la mà. El desert era massa vast i llunyà per a la nena. I tal com el sol les anava deixant, també les seves ombres es desdibuixaven en la vestitud. Més tard, la nena, la Leila, li fa un dibuix que mostra que la petita també l'ha entès, el misteri del desert i de la seva relació. Així descriu el dibuix. Hi havia assegudes 2 figures com pals, vistes d'esquena, una de més alta i l'altra més baixa, però ambdues amb uns caps molt grans. Els braços dibuixats d'un sol traç es corbaven al voltant d'una figura i de l'altra, unes corbes marcades amb força. 2 caps sense profunditat, tan sols rostres vistos de front, s'escardaven per uns enormes somriures com sols suspesos enmig d'un espai que no era el cel ni era la terra. I finalment el tercer fragment que vull compartir és quan ella, aquesta experiència que ha fet sola, que ha compartit amb la nena, amb la Leila, vol compartir-la també amb ell, amb el seu estimat, que ara ja és el seu marit. Ella intenta dur-lo a ell al desert i ell, com veurem, s'hi nega. Ella obre la finestra i la majestat de la nit sota la volta estelada la crida. Vol compartir amb ell l'amplitud, la pau, l'obertura. Això és el meu comentari, ara comença el text. Anem a donar un vol pel desert. I farà fred. Les estrelles estan fantàstiques. El desert. La seva resposta, la d'ell s'entén, era començar a despullar-se. Tan sols al final del carrer, no gaire lluny. Com si ell no ho sabés. Però va néixer aquí, és el seu lloc, no el meu. Ara parla ell. Anem a dormir. És tard? Qui vol sortir? Ara. Enlloc. Anem a dormir. Ell es plantà al seu davant, com ho havia fet cada nit, sota el cobert de la casa de nines. Això és quan eren encara a casa d'ella. Quan es treia la granota de mecànic com el príncep que s'allibera d'un encanteri. Ell havia nascut aquí. Això ja és el meu comentari. Era el seu poble i la seva terra. Però és ella, la que ve de fora, la qui descobrirà que el desert és viu. I és aquest descobriment del desert el que fa que ella, davant d'ell que es planta al seu davant, com ho havia fet cada nit sota el cobert de la casa de nines, aquest estimat, vell i amorós que se li posa al davant, no esdevé, però, després que ella hagi descobert el desert, no ocupa la totalitat del seu horitzó. I d'aquí vindrà la sorpresa de la decisió final d'aquesta protagonista, que no us explico, per si després que us digui doncs, de quina novel·la es tracta, us venen ganes de llegir-la. El fragment d'avui era de la novel·la titulada Seducció, de l'escriptora sud-africana Nadine Gordimer. Aquesta escriptora va morir fa tot just 4 anys, als 90 anys, i l'any 91, 1991, va rebre el Premi Nobel de Literatura, quan tenia ella 68 anys. És nascuda a Sud-àfrica d'un matrimoni blanc de classe mitjana d'origen jueu, però que no li va transmetre cap sentiment religiós. I de petita es va criar a casa, no va anar pràcticament a escola perquè la mare creia que tenia el cor feble i la volia protegir. A més d'escriptora, Nadine Gordimer va ser una activista política contra l'apartheid com a dona blanca en el context de el racisme de Sud-àfrica i després a favor dels malalts del virus de la sida. Va ser membre en la clandestinitat del Congrés Nacional Africà, l'organització de Nelson Mandela, i va estar al costat de Mandela durant el judici que el va condemnar a cadena perpètua. Gordimer el va ajudar a preparar el seu famós discurs, el discurs de Mandela davant del tribunal, el que va pronunciar l'any 1964. Aquest discurs que es coneix per les paraules finals, que són «Estic preparat per morir». Ell va dir que havia tingut una causa, Mandela, una causa bona per viure, per la qual, si calia, estaria disposat a morir. No va ser condemnat a mort, però sí cadena perpètua. Aquest discurs de Mandela que va durar 3 hores. Les novel·les de Nadine Gordimer normalment encaren aquesta, reflecteixen la pròpia biografia en el sentit que tracten de les relacions de poder, de la veritat, com hem vist avui, d'amor i de política. Ella, en la seva vida privada, va tenir un matrimoni als 26 anys, al cap d'un any va tenir la seva filla, i al cap de 2 es va divorciar d'aquest primer matrimoni, al cap de 3 anys més, el segon matrimoni que va durar gairebé 50 anys fins a la mort del marit. En les novel·les, com deia, aquestes relacions de poder no es tracten mai d'una forma, diríem, plana o simplista, sinó que jo crec que el que més m'impacta d'ella és aquest teixit entre la realitat externa, que en la novel·la i potser en el fragment d'avui s'ha reflectit una mica, la realitat externa i com s'interioritza aquesta realitat. El text d'avui l'hem escoltat en la traducció d'Albert Giralt. I això és tot per avui. Fins dimecres vinent i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana.